La d'ella, posarem el número 4, que és una sinfonia, un moviment, el primer moment de la seva primera sinfonia.
Aprofitem per fer quatre notes més i
ens acomiadem. Sí. Com dèiem això, doncs, en aquestes jornades musicals doncs, es tocaven obres i participaven també Haydn, Mozart, Beethoven i tots aquests intèrprets tan reconeguts a l'època. Ara ve l'escull, no? Tot aquest reconeixement global i com a compositor i instrumentista que va gaudir amb vida, un reconeixement important, eh? Mm-hmm. Com diem sempre, les coses en el moment que passen, què passa després? La història s'interpreta o la història fa que hi hagi situacions que vagin...
T'oblida o et destaca.
I aquí està. Però tot i això, clar, per la seva condició de dona no va poder obtenir mai un càrrec important a la cort. Però bé, també sembla ser que la seva darrera aparició pública el 1808, que ella va morir el 1812, va ser en una representació de la creació de Haydn, en la qual hi havia el mateix Haydn, ja molt gran, era un homenatge al mestre Haydn, que en aquella època li deien el vell compositor, però de manera carinyosa, i aquesta interpretació va estar dirigida per un personatge que ens sonarà de la pel·lícula Amadeus, que és Salieri, aquell que diuen que era enemic de Mozart, però que és mentida, jo aquí ho dic, no era enemic de Mozart, el que passa que no tenia la sort de Mozart, i potser una mica tan envejós, potser sí, però era un grandíssim músic, i a més va ser el professor de Beethoven, per lo qual, anem de parlar bé de Salieri, no en podem parlar malament. Ella va morir el 1812 i a tall anecdòtic doncs les seves despulles estan al cementiri de Sant Marc de Viena, que és on hi ha Mozart, tot i que no està localitzat a on exactament, perquè Mozart va ser enterrat en una fosa comú.
Marianne Font Martínez, la primera, podríem dir, espanyola així, que hem tractat en
bueno,
el programa...
D'origen espanyol, sí. D'origen directe, els pares eren espanyols.
Doncs, Lluís, com sempre, moltíssimes gràcies.
És un plaer.
Tornarem a parlar de més dones compositores en una altra sessió.
Continuarem aviam fins on podem arribar.
Perfecte. I ara sí que tanquem aquest Faves Comptades de dijous, recordant que demà hi tornem per tancar la setmana definitivament quan passin 3 minuts de les 10 del matí. Adéu-siau.
Fer 3 i Servimat t'han ofert el Faves Comptades. Ens trobaràs al carrer Can Barata 1214 de Sant Cugat del Vallès i a fer3.es.
Una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vino naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Construccions Fer 3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb 3 signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fer 3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Això va en sèrie, l'espai de sèries du a un Lleida Ràdio. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Això va en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
Escolta-la els dimarts a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Everything that happens in life can happen in a show. You can make them laugh, you can make them cry. Anything, anything can go. The clown with his pants falling down, or the dance that's a dream of romance, or the scene where the villain is mean.
That's entertainment. Bon dia. Passen 6 minuts de les 12 i comença molta comèdia, que és el programa de les arts escèniques a Sant Cugat i de Sant Cugat. Mira, avui tindrem música i tindrem teatre. La música amb Salvador Brotons, Ariadna Moraleda i Marc Sala. I el teatre amb Cristina Clemente. Però abans... la homilia de molta comèdia. Avui sembla que el sol està sortint. Benvinguts, germans, en les arts escèniques. Us volia parlar de l'últim ple municipal perquè sembla que efectivament el sol està sortint. I què vull dir amb això? Us vull dir que hi ha hagut l'aprovació de la nova biblioteca central amb uns espais, sembla, fantàstics, per poder pensar que, a part de biblioteca, per poder de llegir, anar a treballar amb llibres, etc, etc, també es farà algun espai per poder fer algun concert de cambra o potser una mica de teatre de proximitat, perquè la Biblioteca Central tindrà unes instal·lacions com han de ser, especials, grans, per una ciutat com Sant Cugat. I també hi ha una altra notícia molt interessant, i és que, finalment, també sembla que l'Ajuntament comprarà el Centre Popular Andaluz. I al Centre Popular Andaluz hi ha un teatre. O sigui que, per tant, tindrem també un espai, probablement, per poder fer coses de petit format. Bé, no us vull parlar de res més, perquè sembla que, de moment, de l'altra cosa que estem esperant fa temps, que és el Teatre de la Unió, no en sabem encara res. Però espero poder tenir algú que vingui amb aquest programa aviat i ens pugui avançar alguna cosa important. No tardarem massa. I mentrestant seguirem dient el mateix que diem sempre. Que Déu faci més que nosaltres. Demà divendres, al Teatre Auditori de Sant Cugat, tenim, altra vegada, la nostra orquestra, l'Orquestra Simfònica Sant Cugat, i amb un programa que jo penso que és una mica especial. Jo diria que no és un programa dels habituals, tot i que es fa difícil, perquè cadascú podria dir que a ell li sembla que bé, però tenim persones que ens ho podran explicar. Salvador, doncs, bon dia.
Bon dia a tothom.
El director titular de l'orquestra el tenim aquí i ell ens ho explicarà molt bé. Però també ve acompanyat, i ve acompanyat perquè estem parlant d'un concert que diu Gaudim de l'òpera. I clar, si Gaudim de l'òpera, tenim cantants. Tenim una soprano.
Hola.
Bon dia.
Bon dia, com estàs?
Què tal, Ariadna Moraleda?
Jo molt contenta d'estar aquí.
Me n'alegro molt que sigui així. I tenim en Marc Sala.
Hola.
El tenor de Sant Cugat.
No pensis, que hi ha molts cantants i de molt bons i no, no sóc l'únic tenor, no, hi ha algun altre de Sant Cugat. Que viuen a Sant Cugat, també.
Que viuen a Sant Cugat.
Sí, també hi ha algun altre.
És important dir que viuen a Sant Cugat i no a Sant Cugat, perquè sabeu que Sant Cugat té allò dels nouvinguts, que és un adjectiu molt interessant, perquè hi ha nouvinguts que fa 50 anys que viuen aquí i continuen.
Jo sóc nouvingut, jo això respecto molt, perquè també em sento serrianenc, que jo sóc de Sarrià, però des de fa 6 anys que visc aquí i m'he implicat des del primer moment i em sento ja a Sant Cugatenc, em sento a casa i m'heu fet sentir a casa.
M'alegro que sigui així. A veure, Salvador, a veure, Gaudim de l'òpera. I aquí tenim dos grans compositors, a més de la mateixa època, en Georges Bizet i en Gilles Massenet, i tenim dues obres bàsiques que omplen el concert. Què és exactament aquest concert?
Bueno, és una barreja d'òpera francesa. El Bizet, farem una mica de Bizet tan sols, de l'Arlésien, la suite número 2, serà una primera part curta, però la part més important serà la segona part, que farem el tercer acte i el quart acte de l'òpera Werther, de Jules Massenet, i un concert, que és una música extraordinària, és la passió desenfrenada, la cosa més romàntica, més extraordinària, una de les òperes millors del romanticisme, crec jo.
Si dius de Bizet, la suite
de
número 2
d'Arlésia.
No la número 1, que és potser la més coneguda.
No, les dues són conegudes. Voldria, hagués volgut fer una mica de combinació, a vegades ho he fet, la 1 i la 2, però per qüestions de llargària, perquè com que la primera part serà curta, ja dic, i no durarà
20 minuts.
17 minuts, no arribarà. I en canvi la segona part serà una hora de música seguida. Sí, sí.
I estem parlant aquí, tant l'Arlésien per una banda, l'Arlésien d'en Silea, no? Francesco Silea, l'òpera.
Sí senyor.
Però, i estem parlant d'una obra amb un drama.
Música incidental. Amb
un drama, sí. I tornem amb Werther.
Ah, sí, sí.
I llavors tenim un altre drama.
Home, el drama gran és el drama de Werther. Això sí que és un drama. L'Arlésien també és un drama, però no tan fort com el Werther.
Ara és curiós perquè estem parlant d'una obra de Goethe que és quasi 100 anys abans del compositor.
Exactament,
no?
Sí, sí.
Sí,
el 1780,
recull.
Això, i el compositor va compondre això el 1892, es va estrenar aquesta òpera a Viena, es va estrenar, i després es va fer a París el 93.
I aquí entren aquí els protagonistes, menys una protagonista que no tenim aquí, que seria la Inés Moraleda.
La Charlotte, sí senyor.
Com podeu dir, la Charlotte, però tenim, doncs, a l'Ariadna, que també és la germana de la Charlotte.
Sí, sí.
La germana petita.
Que són germanes a la ficció i cosines a la realitat.
A la realitat.
Sí. Queden família.
És veritat.
Això és lo maco de fer aquesta obra.
Bueno, a veure, hi ha famílies i famílies, eh? Ariadna.
Sí, bueno, sí.
La vostra es porta bé.
Sí, home, nosaltres, tot i que és veritat que no en parlem gaire, no tenim gaire relació, sí que hi ha un bon rotllo en general que s'agraeix bastant.
El personatge de Werther és un home que està sempre molt preocupat.
Home,
que està angoixat.
Tan preocupat que això és spoiler, però tothom ho sap, acaba suïcidant-se. Tant és així, però ho fa tan bonic, vull dir, és tan romàntic, tan apassionat, i la que quan diuen, no?, diuen que quan va sortir la novel·la van tenir que retirar-la perquè va fer com els influencers avui en dia, va ser un trending topic, va crear tendència i la gent es va començar a suïcidar per desamor.
L'efecte Werther, deia, no?
Que fort, no?
És fortíssim.
És molt fort, que això, una novel·la...
I no hi havia xarxa.
No, però bueno, jo crec que la gent d'aquí sortirà contenta i sense ganes de
suïcidar-se.
Esperem, perquè...
Home, el tema seria que la gent no, si ja que ja digués, no ho facis, que ara aquesta noia t'està dient que sí que t'estima.
De tota manera, jo crec que és per mi Werther és especial per com a qualsevol tenor, perquè és un rol fetitxe de molts tenors, per la cort de tenor és un regal, perquè Werther és el rol titular, és realment el protagonista absolut de l'obra, és una obra de tenor, però la gràcia de fer el tercer acte és que aquest protagonisme es dilueix, s'equilibra més amb Charlotte, que és l'enamorada, en aquest cas Inés Moraleda, que a més té una sensibilitat i un francès i una... De fet, bé, ja ho explicava el Salvador, que d'on va sortir la idea, no? Però, i també l'aire fresc que ens aporta la seva germana Sofia, en aquest cas l'Ariadna, que tot i que la seva intervenció és més curta, dona aquest contrast de l'alegria de la joventut que fa que posar el negre sobre el blanc, el drama encara sigui més punyent, no? Si a més tenim un director que, si vols passió, poses el Salvador Brotons i la passió ja, bueno, surt a raig.
Garantitzada.
Salvador, jo penso que en Marc ha fet un retrat bastant...
Està molt bé.
No, parlava de tu,
de mi,
eh? Escolta'm, tu havies fet aquest tipus de concert, ja?
L'havia fet als Estats Units, sí. Fa temps, fa uns 25 anys enrere, havia fet el mateix, el tercer i quart acte, també en versió de concert. I va tenir molt èxit, també, i va agradar molt. Però la idea de fer-ho això va venir de la Inés Moraleda, que fa temps que em persegueix, dient, escolta, haurien de fer la Charlotte, el tercer i quart acte de Werther. Jo dic, bueno, el dia que pugui programar, potser tal, el podem fer, i finalment ho ha estat possible, i em fa molta il·lusió.
Hi ha una particularitat, i és que, clar, una cosa és l'òpera representada, diàlegs, una escenografia, unes llums, etc. I penso que és un atreviment al dir, posem l'orquestra com sempre, i els cantants de davant, i suposo que els cantants, evidentment, canten i actuen, òbviament, fan la gestualitat que han de fer, però és atrevit,
i pels cantants potser encara més, perquè a l'òpera l'orquestra està al fossat i aquí tenen l'orquestra darrere, o sigui, hauran de treure el màxim d'ells. Ja intentaré que no els matem,
que no se'ns mengin, per favor,
que l'orquestra no es mengi els cantants, però sí que veritablement és tot una altra cosa. Ara també es gaudeix més, perquè es veu també la interacció entre orquestra i cantants, hi ha una cosa visual que a l'òpera, doncs clar, només es veu l'orquestra queda tapada, queda fosat, però aquí que hi haurà molta interacció entre orquestra. A més, és una obra que és tan complert en tot, amb aquesta interacció d'orquestra-cantants, que serà bestial, trebo jo.
Massanet deia que d'alguna forma se sentia molt identificat amb el personatge, que ho havia escrit, aquesta, havia composat precisament per això.
Es nota amb la música. A la partitura et diu de tot, t'indica tot exactament com ho veu, amb metrònoms, em diu, aquí una mica més de peça però no massa, aquí vés en compte d'accelerar mica en mica, o sigui, t'ho diu tot, és un compositor molt meticulós.
I en canvi no té una obra molt, molt, molt gran.
Sí que la té, perquè té bastantes òperes, eh? Té la Navarrés, la Manon, l'Herodiade, té bastantes òperes, el que passa que potser no té la categoria del Verdi o Puccini, però per mi, musicalment parlant, és tan bo com ells.
És curiosa aquesta... Tu veus les llistes aquelles que surten de l'òpera base, no? Que surten cada any, i veus les 10 primeres, que sempre són les mateixes.
Ah, sí, no? Sempre fem...
Les 10 segones, sí, que sempre sí, són sí. Les mateixes.
Sí, sí, sempre.
És curiós,
sempre.
Això, no?
Sí, sí, no, estem repetint sempre tot el repertori, i no hi ha manera de descobrir altres obres que no siguin les de sempre.
Tant tindre aquesta valentia de dir, doncs sí, vull fer-ho.
Clar.
Vull fer-ho, i llavors la sorpresa, molta sorpresa del públic, que sí. Diu...
Quina música.
Quina música.
Que és maco, això.
Sí, sí,
exactament.
Sí, sí, sí.
Què em dius del teu personatge?
A mi el meu personatge m'encanta. Perquè, de fet, jo em sento molt identificada amb ella, perquè és una noia que és bastant joveneta i, de fet, està en una... O sigui, veu que al seu voltant les coses canvien i, en certa manera, se'n comença a enterar de les coses, però... a la vegada no es deixa influenciar per això. O sigui, ella està constantment intentant animar la seva germana gran i després se'n va amb els nens. Llavors això, el que ha dit el Marc abans, fa un contrast molt bèstia entre el drama que estan vivint els dos enamorats i el voltant, que és molt interessant en l'obra.
Però a part d'això, el teu personatge també hi ha un aspecte que és que en un moment determinat també se sent atreta pel...
Home, bueno, no diria tant. Jo crec
baixem
que...
en el primer acte una mica.
En el primer acte una mica, acte. Però clar, com que aquests dos actes, malauradament, no els interpretarem, perquè és que jo volia cantar l'ària i m'heu deixat sense ària. Però bueno...
Soprano.
Home, evidentment. Jo, la soprano sempre volem cantar ària. Però sí, sí. Sent una admiració pel Werther, jo crec. Però, clar, també entenc que està en una altra lliga, no?
No, o sigui... el Werther està enamoradíssim de la Charlotte.
Sí.
Absolutament. I tu també, però molt menys. I
clar, o sigui, és com... Guai, el Werther és guapo, no sé què... Que guai, el Justin Bieber de l'època... I ja està, però realment sap que no...
Que no. Una fascinació potser més infantil. No?
Sí.
Sí, exactament. Sí, sí. Perquè tu tens 15 anys.
Clar, és el crush, sí, sí. El Werther.
Okay. Sí. Sí, 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 sí.
Avui en dia sí, va ser, sí.
A tu, com a personatge, l'havies interpretat alguna vegada?
No, i per això estic tan agraït que el Salvador m'hagi donat aquesta confiança. Perquè, a més, és una manera d'aproximar-me al personatge i a l'obra amb cotons, vull dir, ben... Vull dir,
ben protegit.
Però sí, en un ambient a casa i ben arropado, no?, que se'n diria.
Té un rol molt important, eh?
Werther és molt difícil. Werther és un rol capdalt, és un rol que és molt complex, la música, és un rol que s'ha d'anar madurant, sempre has d'anar trobant-li coses, i la dificultat de la passió d'aquest tercer acte. Després de l'ària hi ha una espècie de duet que es desferma tota la passió continguda que no ha pogut expressar.
Estàs desenfrenat.
Estàs enfrenat, estàs per fi veu que ella potser és correspost i que mori el món, vull dir, que caigui el món, no importa res, no?
Sí, sí.
Però el que no pot ser, no pot ser.
Sí, sí.
I per això s'acaba, doncs, suïcidant per la impossibilitat d'aquest amor, perquè jo crec que això és la part altra difícil, més enllà de vocalment, no?, que has de mesurar forces i estudiar musicalment tot això, i el text i les intencions, és que tots... tot i que ens hagi anat bé amb l'amor, amb la vida, no?, perquè és que no em puc quejar, que sóc molt privilegiat en aquest sentit, tots hem tingut desamors, tots hem tingut... els pitjors desamors són no quan l'altre no li agrades, sinó quan l'altre saps que li agrades i no pot ser. Perquè això et queda aquest raig d'esperança, que és l'últim que es perd, que trenca l'ànima, no?, pensar que potser l'altra persona també t'estima i no pot ser. Això és impossible de passar pàgina, de veure més enllà.
Sí, sí, sí.
I clar, quan jo canto això, doncs el que em costa és poder tenir cap fred per poder expressar aquesta emoció sense que l'emoció m'afecti a l'hora de cantar, no? Que és... perquè clar, si se't tenca la gola de l'emoció no hi ha manera.
I tant, timema, timema.
Timema, timema.
Sí. Tu m'estimes, tu m'estimes.
Sí, tu m'estimes, ja no hi ha més remordiments.
Pietat.
S'ha acabat els remordiments que et diu que tot no importa res més perquè només l'amor importa, és la paraula divina.
Jo hi ha una cosa que tinc curiositat que m'expliqueu, i és el final, el duet del final.
El duet del final
és extraordinari.
És tot
un acte. Però llavors, és la convenció, penso que la convenció escènica, perquè clar, t'estàs morint.
Sí.
T'estàs morint, però no.
Portes un acte sense morir.
No, i diu, no,
però...
una pel persona, no li diguis a ningú però, que avui està aquí, però... que avui aquest moment.
Com ho fareu, Salvador?
Bé, no ho sé, jo ja els he dit moltes idees, però...
Sí, hem de viure-ho. És que, a veure, no és fàcil, perquè és debut de rol pels dos. Bueno, per mi no, de fet, la Inés avui m'ho explicava i li he promès que ho diria en antena, que ella precisament va debutar en el món de l'òpera. La seva primera òpera va ser Werther, el 2001, a Baden-Baden. Que no està mal, comença fort. Amb un rol protagonista, Baden-Baden, és ja començar fort.
I tant.
I que no ha tornat a fer des d'aleshores i per això li fa tanta il·lusió. I per mi també, perquè mai havia cantat ni amb la Inés ni amb la Ariadna i no havia fet aquest rol. I clar, però vulguis que no, tenim pocs assajos, hem de veure una miqueta... com ens sentim, però intentarem transmetre físicament tot el que es pugui. Vegem si aconseguim una xeslon o un fotell
un
morir sillo, dignament.
No sé, una cosa, sí,
serà conceptual.
Sí, sí.
No, perquè des del punt de vista de la direcció, clar, a veure, jo penso...
Digues.
Tu estàs a esquena.
Sí.
Estàs a esquena?
Bueno, no, els tindré bastant acostat. Sí, estic una mica al darrere, però m'haurem de mirar molt, sí.
Aquesta òpera no és dèiem l'altre dia, no? No és Verdi, no és Rossini,
no.
És un drama.
I hi ha ritme, tal, has de mirar molt.
I a més, Salvador, hi ha una cosa també, i és que hi ha una continuïtat.
Clar.
I aleshores, com hi ha, és allò de pim-pim-pum, s'acaba i la gent posa...
No és un número d'òpera, una òpera de números, com exacte. És Verdi, molt el Verdi tradicional, no? Hi ha un romanticisme tardà, de que tot va lligat, tot va encadenat, per això d'aquesta gran força aquesta música, perquè és una unitat tota, des del principi que comença el tercer acte fins que acaba el quart acte, perquè enllaça, tot enllaça.
Que vol dir que en aquell moment era realment trencar esquemes.
Sí. Estem al final de l'última dècada del
segle XIX.
Wagner, té molta influència de Wagner aquesta música, eh? Jo ho trobo, és molt cromàtic, més que cromàtic.
Cromàtic, per qui no sigui músic, no és de colors, sinó d'acabar de mig to, i això fa que...
Mig to, sí.
Però en el seu moment estava clar, això que dius tu?
Sí, estem al final del segle
XIX.
Sí, molt. Sí, home, ja, Verdi, ja, mira, el mateix any que va fer el Werther, estrenava Falstaff, l'última obra que va fer. Sí. I també es nota bastant la influència de Wagner, en Verdi, eh? Ja, Falstaff és tot una altra cosa, és una òpera bufa, però d'un mestratge extraordinari. I es nota que fins i tot el leitmotiv surt aquí, també, i també surt en Werther. Les melodies tenen relació amb situacions de l'escena.
Sí. Aquesta potència... Perdona, Ariadna, digues.
No, que de fet en un assaig ho comentàvem, que ho va dir el Brutons, que es veia que hi havia influències de molts autors en un mateix passatge de l'òpera. Sí.
També Tchaikovsky.
Sí.
No, és que la veritat és que es fa difícil, en qualsevol època que sigui, es fa difícil no sentir-se atret per un tipus determinat de música i utilitzar-la. Altra cosa és copiar.
Serien dos aspectes
diferents, però aquest tipus de reacció davant d'una determinada música que en aquell moment doncs, és el clima de l'època, això és natural.
I un d'aquests aspectes de finals de segle també és la importància de l'orquestració, i més a França, no? Ja venien Bizet, amb Gounod, i sempre dic que, a diferència dels italians, la sofisticació de l'orquestra farà que posin valor. Em sembla molt lícit i molt adequat que hagin programat des de la Sinfònica aquest tipus d'obra i no una de Belcanto.
Home,
que potser...
és que no, per l'orquestra no tindria el protagonisme que té.
Exacte.
I per mi no seria tan bonic dirigir-ho. És qüestió, és un show de cantants.
I
això és un show de tothom.
No, però això que acabes de dir, sí. És possible que algunes persones ho vegin...
Sí que
abans,
ho veuen, i tant.
Abans
sí.
De...
El públic sí que pot veure la diferència d'un bel canto que l'orquestra acompanya amb una cosa així, és que l'orquestra té una interacció gran amb l'escena i amb els cantants.
Diríem que tant Massenet com Bizet són dos autors que, mantenint una essència francesa,
sí.
del tot, però en canvi doncs, hi ha aquesta apertura.
Una obertura cap a Wagner, sobretot a Massenet. En Bizet no tant, bàsicament perquè va morir molt jove.
Exacte, va morir.
Tenia 32 anys o 35 anys, penso.
Sí.
I, esclar, no va poder desenvolupar-se, però en Bizet va néixer el 38
són escurs pràcticament el 42.
Sí, 42, sí, escolta, són 4 anys es portaven. Però
Massenet va passar al segle XX, mentre que...
Exactament, el Bizet va morir el 75, quan va estrenar a Carmen. Sí. Pel Bizet, l'estrena del Carmen va ser un fiasco i va morir pensant que havia escrit una òpera que no havia tingut cap èxit.
És una de les òperes que més representen el món.
Sí, de fet.
Top 3 que aquests que deies, Carmen és de les més representades.
Bueno, la vam tenir la setmana passada.
Correcte.
La tenim la passada aquí.
És fantàstica la Carmen, m'agrada molt.
Hi ha una cosa que també és interessant, penso, en aquest concert, i és aquest, no va dir trencar, no, tampoc, però de modificar una mica doncs l'esperit del concert clàssic.
Exactament.
I fer-ho d'una altra,
altra manera. Si resulta, veurem si l'audiència respon.
Si has tingut les experiències i anteriors, vol dir que més
home,
o menys...
jo crec que sí que respondrà, perquè ja dic, la música és extraordinària, tenim cantants molt bons i l'orquestra l'hem posada en forma, doncs jo crec que agradarà molt.
Bueno...
Funcionarà perfectament. Mira que jo sóc operístic 100% i que a més, l'òpera és un art total on es conflueixen, però si s'ha de fer un concert aquests dos actes, em sembla super lícit, digne i funciona, perquè realment és un espai íntim, tot es basa en la relació de dos personatges, no és com la Bohème, el segon acte de Bohème, que passa tot de gent i s'ha de veure què està passant, no? Arriba un, arriba l'altre, passa això, hi ha una baralla, no, aquí és realment...
És la passió.
La passió i la intimitat de dos personatges... amb tota l'orquestra que és un personatge...
I un tercer que fa un contrapunt...
Exacte, perdona,
l'Ariadna. És el que anava a dir. L'Ariadna, pobra, que està aquí enmig entre la seva germana i el que estima... Bueno, estima, però...
Sí, li agrada, però, clar, llavors veu que la seva germana està trista i l'intenta animar, però a la vegada ella està contenta, però la germana intenta fingir que està contenta, però realment no pot, i llavors... És això, és molt interessant que com un grapat d'emocions tan diverses i tan explosives passa dins d'un entorn que és bastant domèstic i que podria passar a qualsevol família.
I tant.
Jo crec que això és un dels punts forts de l'òpera, que a més, juntament amb la música de Massenet, li dona una delicadesa i una espècie de... No sé com ho diria, però com un savoir-faire, no sé... Sí.
I aquest contrast del final, per exemple, del drama, la mort i després l'alegria del dia de Nadal, que tu el cantes, sí. Noel.
Sí, jo faig tots els papers de l'auca.
Sí, perquè són uns nens, hi ha una petita part d'acord de nens que no ho fem perquè m'ha sabut greu fer treballar uns nens perquè no surtin ni a l'escenari, perquè això és fora de l'escenari.
Se sent.
I ella ho fa.
Sí, jo faig tot.
Fa tot.
Jo faré de nanos, sí.
Bueno, però no, faràs diferents veus.
No, és que només tinc la meva veu. Jo...
Ja, per això et dic.
Però sí, o sigui, cantaré la part que diu els nens, i llavors després hi ha una part que diu la Voix de Sophie, que també canta, i llavors els nens es van colant pel mig i faré tot, o sigui... La Sophie, bla, 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 els nens, la Sophie, bla, 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 els nens...
La vi.
Noel. Bueno, sí, jo sí. Penso, tal com ho estem comentant, doncs que té molt, molt d'interès veure, perquè, clar, abans també el Marc ho deia, no?, l'art total, o sigui, l'òpera és l'art total, hi ha tot, hi ha veu, hi ha llums, hi ha colors, hi ha vestit,
teatre,
hi ha actuació, hi ha literatura, hi ha tot, no? Llavors, quan tu sostreus una mica, doncs passa igual com tu sents, sense veure-ho, senzillament com ho sents, i et transporta una quantitat de coses, encara que no tinguis cap visió.
Però per això fins ara encara escoltem òpera a Spotify i s'han venut discos tota la vida, no? Vull dir, l'òpera és un art total que s'ha d'experimentar en el teatre i amb tots els etiuts, però jo sempre dic que... si això fos una empresa, diguéssim, amb accions, i tinguéssim uns accionistes que són la música, els accionistes que són el teatre, els accionistes que són la part de l'escenografia, tal i qual, el 51%, el soci majoritari, és la música. I per això jo sempre dic que un director d'escena ha d'estar al servei de la música del compositor, de l'obra, perquè a vegades tu vas a veure obres que... A mi no m'importa que siguin modernes o no modernes, tant me fot. Si són intel·ligents i expressen alguna cosa interessant, escolta, i assumeixo que hi ha un risc de que s'equivoquin. Vull dir, no vull ser recalcitrant o tradicional en això, però s'ha d'entendre que, per mi... El 51% qui mana és la música.
I tant, absolutament.
Bueno, jo sí? Quan has començat, tenia un dubte. Si anaves a parlar de la OPA, del BBVA, i el Sabadell, quan deies allò de les accionistes, he pensat, ai,
no entraré en aquest
jardí.
Jo no sé res d'això.
Avui no podem parlar d'això.
Més bo que no.
No, però seguint amb aquesta, el que estava dient el Marc, jo penso que efectivament la música és important, I el director, o sigui, aquells creadors, diguéssim, que transformen una òpera en una cosa que dius no lliga ni amb el text, ni lliga amb els personatges, ni lliga amb l'època, ni lliga amb res. No,
s'estan fent barbaritats, a vegades, barbaritats, si diuen barbaritats. Ja, posa't damunt del llit i no hi ha llit a l'escenari, sí, perquè el director d'escena passa d'aquestes coses, no?
Costa.
Sí, no, que vull dir que, ja, que avui dia es fan coses molt estranyes amb les direccions d'escena de les òperes.
Jo entenc
que
hi ha
d'haver...
No, jo entenc que hi ha d'haver, doncs, evolució, diguem-ho d'alguna forma, però el que no pot haver-hi és traïció.
Clar.
Sí. Home, a mi la pitjor tradició és que es posin per davant el seu ego, que no pas la de l'autor. Aquesta és la tradició pitjor que puc.
Això ho podríem fer amb una òpera nova, que la dissenyin i sigui d'aquesta manera, però una òpera tradicional, home, a mi em fa molta ràbia que diguin Spoletta, chiudi la porta, sí, sí. I no hi ha ni porta ni res. Home, escolta, sí. No sé.
Home, clar, és que són propostes... Les propostes jo crec que estan molt bé perquè és una manera de reinterpretar una òpera escrita, no? O sigui, el meu pare sempre ho diu, tota la música és una proposta de música. I llavors, clar, els directors d'escena pues, agafen la proposta de música i fan la seva visualització. El que passa és que a vegades es passen. O sigui, es passen fins a un punt de que l'òpera perd una mica la seva essència i això no hauria de passar.
Exactament, tens tota la raó.
El que passa és que aquí hi ha el perill de que al final, que això ho diuen els teatres, no? Això és una reflexió que vaig sentir al Matabosc, que era l'antic director artístic del Liceu i era del Real, és una persona molt intel·ligent. I deia...
Per això l'han fixat.
Home, clar. No, és una persona que jo admiro... encara que no em doni feina, jo admiro, i no ho dic per això, perquè quan escriu algú sempre s'aprèn alguna cosa. I una cosa que em va quedar és a dir, bueno, depèn de si vols tenir un teatre de repertori que faci una sola producció d'allò i ningú, que la gent es queixaria al final, o una altra vegada, l'Elisir d'Amore del Mario Gas, que ja passa aquí amb el Liceu. La gent vol coses noves, però que siguin sempre clar, tradicionals. Dius, home, a veure, l'objectiu d'un teatre d'òpera és que donar-li vida a l'òpera, no, perquè si no ens estem limitant a ser una peça de museu, no? a deixar-la dintre de la vitrina imperturbable, i això no interpel·laria el públic actual com va interpel·lar el públic d'aleshores. Aleshores jo entenc que s'ha d'arriscar i s'han d'intentar
s'ha de modernitzar, però descomptat amb unes coses que no...
Sense perdre l'essència.
Exactament.
Sense perdre... Exacte. Clar, però aquí quan arrisques ha d'haver un marge que es puguin equivocar. El mateix que l'Ixto Vieto l'ha cagat estrepitosament i ha fet gran polèmica en algunes òperes, però en canvi en les altres ha sigut un gran èxit, entre elles la Carmen, no? Per dir alguna cosa que tothom diu que està estupenda. I altres directors d'escena igual. Coses que han funcionat la mar de bé i altres que s'equivoquen, tu.
Sí,
mira.
Com
tot la història parlarà.
I tant.
Bueno, doncs contents de que estigueu tan preparats per aquesta obra, per aquest concert sí. Especial. Salvador, aquest concert que tu has presentat, presentes com dir, fem una cosa una mica diferent,
sí.
A veure què passa.
Aviam.
A veure quina reacció tenim.
I amb aquest concert cloem la temporada de l'orquestra aquest any. Bé, no, aquesta temporada de primavera.
Bueno, tenim de totes maneres ja presentada la temporada vinent. I és una temporada també molt plena
i tant,
i molt interessant,
no,
i que estigui l'orquestra com a mínim, si no gairebé cada mes, amb un concert.
Sí, això és important,
això és
que
important.
Estigui l'orquestra activa, sí. Això és molt important. Bueno, endavant.
Molt bé, Salvador, moltes gràcies per haver vingut. Mar, no cal dir-ho. Ariadna,
gràcies,
molt bé,
per convidar-me.
I home, sisplau, ets una protagonista.
Bueno, no sé.
Sí, tant que ho ets.
Ara, home.
Bueno, poso el meu granet de sorra.
I tant.
Molt bé.
Sí. Molt important.
Doncs penseu que demà al Teatre Auditori tenim Gaudim de l'Òpera amb l'Orquestra Simfònica Sant Cugat, en Salvador Bortons com a director titular, i a més l'home que intenta des de fa molt temps moure aquesta cosa perquè funcioni. Tenim també a la Ariadna Moraler de soprano, la Inés Moraler, que no ha pogut venir, menys de soprano, i el Marc Sala tenor. Sant Cugatenc.
Sí, sí. Amb...
Moltes gràcies.
Moltes gràcies a tu, gràcies, Eduard. Gràcies, gràcies, gràcies. Gràcies.
Demà passat dissabte, el 17 de maig, a les 20 hores, al Teatre Auditori, tindrem una obra de teatre, Dones de Ràdio. M'agrada dir-ho perquè és teatre, però parla de ràdio. Que és original, l'autora és Cristina Clemente i la dirigeix en Sergi Belbel. En el programa del Teatre Auditori hi ha un subtítol que diu Tres històries colpidores. Tres dones que s'enfronten a l'adversitat. Doncs què deu ser, Dones de Ràdio? Cristina Clemente, bon dia.
Bon dia.
Molt content de que pugui parlar amb tu, perquè estic interessat a que ens expliques exactament què és Dones de Ràdio.
Dones de Ràdio és una història de tres dones que els diagnostiquen, bueno, que es troben un bultor al pit, i és una mica, doncs, la... Bueno, com elles recorren tot aquest procés, però encara que sembli estrany, amb també una mica de comèdia.
A mi no em sorprèn, tractant-se del que tu has escrit habitualment. Jo recordo l'última obra que es va fer teva aquí al Teatre Auditori, que és la Teràpia.
Sí.
I també hi havia un aspecte de comèdia, d'humor... Però, en canvi, si anaves aprofundint, la cosa era dura. Ja veig que forma una mica part del teu estil. Bé, diem que aquesta obra la va presentar a Salt, a la temporada alta, el 31 de gener, i ha estat justament fins la setmana passada a la Villarroel.
Exacte, sí. Bueno, i hem fet uns bolos també, i ara tornem a fer bolos. El primer, després de la Villarroel, després el de Sant Cugat, el vostre.
Doncs a veure quin tipus. Jo puc dir-te de moment, que no sé si ho saps, però està pràcticament el teatre ple, eh?
Ai, que bé, quina il·lusió.
Sí, pensa, la platea està plena i l'amfiteatre, déu-n'hi-do, i saps que és un teatre una mica gran. Sí. Una mica gran en aquest sentit, doncs, aquella dificultat de la projecció de veu i tot plegat, però jo penso que, en fi, que hi ha moltes ganes de poder veure. Bé, estem dient que tenim aquestes tres dones. L'Àngels Gunyolons és una professional de la ràdio.
Sí.
La Sara Espígol és una infermera?
La Sara Espígol és una infermera i representa, doncs, que és una dona com més casolana, més de la família, més, més de l'àmbit privat, no sé com dir-ho.
I la Sara Diego?
I la Sara Diego és una bala perduda. És una noia com molt poc centrada, bueno, que encara està descobrint una mica què vol fer la vida, i és molt de viure la vida i dels plaers i de passar-ho bé per davant de tot.
I, Cristina, com és que vas arribar? O sigui, va haver-hi una motivació concreta, personal o de relació, que fes que volguessis escriure una obra com aquesta?
Bé, jo vaig conèixer la meva filla juga a un equip de bàsquet, i una de les mares, vaig compartir amb ella tota la temporada, i al final de tota temporada em diu que porta tot l'any amb tractament de càncer de mama. De fet, anava amb perruca, però jo no ho havia vist. I quan li vaig dir, com pot ser que no m'ho hagis dit, perquè ens havíem fet bastant amigues i així, i reiem molt els partits i sempre seiem juntes, Dic, però com pot ser que durant tot l'any no m'ho hagis dit? I ella em va dir, és que si t'ho hagués dit hauríem deixat de riure. I això em va impactar, no? Pensar com, bueno, doncs com li hauria canviat la vida a ella, com de sobte tothom li hauria parlat d'això, ella també respecte als seus fills, seguint, no?, una mica qui cuida el cuidador, no? Perquè encara avui dia les dones acostumen a ser el pilar de les cures de les famílies, no?
I tant.
I bueno, i em va com impactar, i a partir d'aquí, doncs, mira, em vaig reunir amb unes dones molt guais que vaig conèixer, que vaig preguntar a dones que s'havien conegut a través del càncer de mama, i vaig tenir amb elles unes converses que vaig riure, vaig plorar, tan plenes de vida, que vaig pensar, ho vull escriure, perquè... bueno, perquè també vaig veure que també hi havia comèdia, que es podia donar una visió no només hiperdramàtica, no? Tot i que ho és, eh? Però vull dir, tenir un càncer és dramàtic, però també dins d'aquest drama pots riure en alguns moments, i cal riure, jo crec.
També podíem pensar que hi ha hagut una certa evolució sociològica que fa que el que li passava a una dona, en aquest cas, fa 40 o 50 anys, no s'acceptava de forma doncs, col·lectiva, igual com s'accepta ara, que la dona en aquest moment, precisament perquè té una activitat molt més professional, perquè està en més cerques, tot i el que està passant en molts casos, però que això es mira una mica més com a natural, però a la vegada dramàtic, clar, evidentment.
Sí, bueno, jo crec que hi ha hagut una evolució respecte, de fet, als càncers en general, perquè, de fet, quan jo era petita costava dir la paraula càncer, no? Jo recordo la gent...
El mal dolent, es deia un mal dolent.
Sí, vull dir que jo crec que i encara ara costa, eh? Vull dir que té una cosa, ens costa parlar del tema, jo crec que és una mica la por que tenim tots, no? Perquè, a més, tots tenim el risc de tenir un càncer, i és com una por molt general de tothom, no? I crec que en aquest sentit hem millorat, vull dir que ara ja se'n pot parlar més. I després hi ha un altre tema amb el càncer de mama, que és que hi ha certa infantilització, no? Un càncer rosa, un càncer... És una mica un càncer com de segona categoria, quan és veritat que les estadístiques de curació han millorat moltíssim, però encara moren dones, no? O sigui, em sembla que ho vaig mirar, no sé quantes... Ara, ho diu l'obra i ara no me'n recordo, no? Però quantes havien mort l'any passat a Europa... no són poques.
I tant, i tant. Hi ha una aquesta qualitat que em sembla que és innata, o com menys tu la treballes molt, d'intentar, amb una mateixa obra, que hi hagin els dos aspectes, no? que en definitiva són els que passen a la vida de cada dia. Vull dir, no? És així, no? De no intensificar molt amb el tema del dramatisme, sinó veure que hi ha una part que es pot mantenir exactament igual, encara que la situació sigui dramàtica.
Sí, em surt una mica innat. També t'he de dir que jo crec que a casa meva som una mica així, els meus pares i tot, en moments de molt de drama, treure la comèdia per relaxar. Vull dir que en situacions normals de la vida és un recurs que el fem servir moltíssim, no? Vull dir... El meu pare va morir de cop i recordo riure molt amb el meu germà i la meva mare en alguns moments, no? Ploràvem moltíssim, però en alguns moments rèiem de situacions de l'enterro i sí, i després perquè també penso que la vida en realitat és així, no? Vull dir que està tot barrejat, no?
No, de tant, això és veritat, és així. El que passa que a vegades hi ha un tipus de persona que o sigui... que, diguem-ne, entre cometes, pateix més del que cal.
Pot ser. De totes maneres, t'he de dir que amb aquesta obra a mi em feia por, abans d'estrenar-la, el fet de trobar l'equilibri entre no frivolitzar i no passar-me de dramatisme. Pensava molt en la gent que vindria, si venien, com, no? Quina seria la mirada de la gent que ho tenia, de la que no ho tenia, de la que potser havia perdut algú, no? I trobar un equilibri entre tot això... Em feia por. El que passa que després de veure les reaccions als bolos i a la Villarroel, doncs ara em sento contenta d'haver arriscat, no? Però m'ho vaig estar mirant molt i els vaig passar el text a moltes dones que havien tingut càncer perquè em diguessin si ho sentien bé, no? Si creien que era... I en aquest sentit jo crec que el Sergi també ha fet una feina brutal perquè no era fàcil dirigir aquest text passant les actrius del drama a la comèdia, de vegades amb una frase de diferència.
Havies treballat
amb... Elles són brutals.
Havies treballat amb el Sergi Belbel?
Amb el Sergi Belbel, bueno, jo vaig començar amb ell fent les pràctiques de l'Institut del Teatre, va ser el meu profe, i ja vaig flipar amb ell perquè era molt, molt apassionat del teatre i com vivia el teatre així amb tanta passió, m'agradava molt, i t'he de dir que després ens hem fet molt amics, hem treballat, sí, hem escrit alguna pel·li junts, El que passa que ell mai no havia dirigit un text meu, i això també ha sigut molt bonic.
I la selecció de les actrius, vas poder treballar-la tu? O, perquè és una producció de Vitó, vas poder treballar-la tu? Perquè abans els Gunyolons últimament està fent moltíssimes coses i devia ser difícil poder lligar-ho, no?
Bueno, l'Àngels Gunyolons va ser meravellós perquè li van passar el text i em va trucar al cap d'una hora i em va dir, vull fer segur, m'encanta, i va ser molt bonic. Jo hi havia treballat amb ella a Teràpia. De totes maneres, la selecció dels actors és principalment del Sergi, de les actrius és principalment del Sergi. Uh-huh. Ell, com que som amics i treballem molt de costat, i a més tenia una cosa molt de respecte al text i de voler-ho fer que a mi m'agradés, no?, també, em va demanar molt l'opinió i vam parlar molt, però bueno, era la seva selecció, que jo crec que la va fer superbé, i llavors ell de seguida va veure l'Àngels en aquest paper, la Sara també la va veure de seguida, l'Espígol, i per la Sara Diego va fer un càsting. Va veure diverses noies i quan va veure la Sara Diego va dir, bueno, doncs és aquesta.
I un aspecte que
ja la veureu, que és fantàstica.
I un aspecte que m'agradaria dir-ho és que jo em sorprenc sempre del fet de la col·laboració, com el teu cas, per exemple, amb aquesta la Teràpia, també amb el Marc Angelet fèieu dur a l'hora de construir l'obra, no? I jo penso que és molt bo i potser bastant, no sé si és molt nou, perquè no, si té a veure el fet de que heu coincidit a l'Institut del Teatre o no, la capacitat de poder treballar plegats i que l'ego el deixem una mica a un costadet, és que vull dir.
Ho has dit molt bé, perquè realment escriure en col·laboració és una mica part del teu propi ego, però m'ha agradat molt la frase. Amb el Marc Angelet, la veritat que jo escric molt a gust, molt bé, i hi ha una cosa que té un avantatge d'escriure amb mitges a quatre mans, que és que perds una mica de pressió, no? Ja tens algú qui fa ping-pong tota l'estona, i a mi m'agrada treballar també des d'aquest relax. Quan és un sol, et cau molt la responsabilitat sobre tu, i fa més por. Bueno, jo crec que està bé fer les dues coses, però realment amb el Marc també t'hi has d'entendre molt per escriure a quatre mans.
Però és difícil, jo penso que deu ser difícil, Bé, sí, tinc aquesta visió, potser per la meva edat, jo té a veure.
Però no és fàcil, Jo he intentat escriure projectes a quatre mans amb d'altra gent i no ens n'hem sortit, Vull dir que sí que tens raó que és difícil, però si trobes algú amb qui t'hi entens, crec que ha d'haver un punt també d'admiració mutu, no? De vegades l'altre escriu un tros i tu dius, doncs potser no ho acabo de veure, però si ho has escrit tu crec que funcionarà. Sensibilitats semblants també, no? Ens emocionen les mateixes coses, no? Nosaltres parlem molt de les nostres famílies, dels nostres fills,
Té a veure una mica potser el fet de que vosaltres, a la vostra generació, a la vegada, per exemple, tu ets guionista i treballes amb serial, em sembla que com si fos ahir, no? Em sembla que esteu...
Sí.
Té a veure potser aquest fet de que amb els guions de televisió hi ha molt d'això d'anar composant la història amb diverses persones?
Mira, doncs no ho havia pensat, però ara que ho dius és possible. És veritat que a la tele també prens molt a treballar en equip i a renunciar a vegades a idees teves que tu creus que són molt bones i si els altres no hi creuen, doncs s'ha de renunciar.
I fer-lo a reunió...
Mira, no ho havia pensat, però tens raó, que és veritat que és una escola d'escriure en comunitat, en la tele.
I fer-lo a reunió, llavors et diuen, no, això no.
Exacte.
I llavors dius, potser sí que tens raó, no?
Exacte, sí que pot haver alguna d'això.
Molt bé, Cristina. Doncs escolta'm, com et dic, hi ha hagut una resposta en principi del públic de Sant Cugat per poder doncs, veure aquesta obra i s'ha d'imaginar, pensar que
que hi haurà una resposta també bona en quant a la reacció que es pugui produir.
Escolta'm, espero que us agradi molt.
Tens alguna cosa en aquest moment en marxa? Tens alguna cosa que estiguis escrivint, que estiguis...
Estic escrivint algunes coses. Bueno, estic amb la tele i després també estic escrivint amb el Marc, precisament, la segona part de Lapònia.
Ah, molt bé.
Lapònia 2.
Molt bé, molt bé. Perquè és una obra que va tenir també una resposta important i, a més, traduïda a diferents llengües.
Exacte, sí, sí. No, la veritat és que és una obra que ha anat molt bé i s'ha fet en molts països i estem contents.
I, a més, potser al principi semblava que la cosa no acabava de funcionar o tu ja tenies claríssim que sí?
Amb Lapònia?
Amb Lapònia, sí.
A Barcelona, vols dir?
Sí.
Bueno, a Barcelona vam estrenar el Club Capitol en un teatre petit, no? De seguida vam veure que la resposta era molt bona. Ara, que sí que digués que no m'imaginava que l'acabaríem fent molts anys a Madrid, que la farien a Buenos Aires, que la farien... Això sí que no m'ho imaginava.
Ja.
Però jo crec que ni després d'haver-la estrenat, i això que el Club Capitol estava ple, però bueno, aquestes coses també són una mica loteria. Eh?
Acostumes tu a fer la traducció quan és en castellà?
Sí. Sí, en general sí.
Perquè això de vegades m'imagino també que deu costar, no?, fer el canvi.
Jo vaig estudiar filologia hispànica, però, bueno, tot i que no ho vaig acabar, però sí, no, ho traduïm nosaltres. El que passa és que sí que és veritat que després demanem algun corrector que ens ho revisi, perquè és veritat que fem moltes catalanades. Això és així.
Bueno, escolta'm, no passa res.
No. Vivim aquí, xerrem en català i després anem allà a dirigir i no ens surten les frases en castellà i, bueno...
Molt bé, Cristina. Molt bé, doncs. Moltes gràcies.
Mil gràcies.
Per haver estat aquí disponible i el dissabte anirem al teatre a veure l'obra i veure aquest joc d'equilibris que has aconseguit fer entre el drama i la comèdia. Moltes gràcies.
Perfecte, mil gràcies a vosaltres.
Molt bé, adéu, adéu. Déu-n'hi-do, aquí, com ha sonat això del cony d'entrada hi ha hagut i per què. The Way You Make Me Feel és la cançó que sentíem des de Soulful Trio, que avui a les 8 estarà al Bocamoll del Casal de Torreblanca. Música soul i funk, Déu-n'hi-do, quina potència. I demà divendres, a les 20 hores, que ho hem parlat, gaudim de l'òpera, el concert d'aquesta orquestra sinfònica de Sant Cugat, que hem comentat abans amb el Salvador Brotons, la Ariadna Moraleda i en Marsala. I el dissabte, a les 18 hores, a l'Ateneu, teniu Pompeu Fabra, jugada mestra, amb l'Òscar Intente i Maria Pla com a escriptors i a la vegada l'Òscar Intente com a actor. És una petita obra en quant a la mida, però pot ser molt interessant, i més en aquest moment que es parla d'això del català, etc. I a les 20 hores també del dissabte al Teatre Auditori, el que hem comentat ara fa un moment amb la Cristina Clemente, la seva autora, que és Dones de Ràdio, una obra interessantíssima, que segur que tocarà molt a moltes dones que vagin a veure-la. I el diumenge a les 18 hores al Teatre Auditori també espectacle familiar Jo, Tarzan, de Festuc Teatre. És un espectacle de titelles que pot ser també molt interessant. I us deixo amb una mica de música. I quina podria ser la música? Doncs una dedicada a Tarzan. Però recordeu-vos que el dijous vinent tindrem altra vegada molta comèdia amb una cosa especial, una persona que farà d'actor i que habitualment, i perquè en aquest moment, és l'alcalde de la ciutat. Adeu!
Around. sunny afternoon. Jungle light, I'm leaning in the open. Made you think that carries on. Burning bright, I fought a blood to signal to the sky. I said, I wonder, there's a message got to you.